Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 20 de maig del 2023. Va, que ja fa més d'una hora i mitja que ha sortit el sol per Cadaqués i tindrem llum de dia fins a un quart de 10 de la nit, que és l'hora de la posta aproximada al Canà. Un dia de nou inestable, amb un matí que si traieu el cap per la finestra veureu que hi ha clarianes a bona part del país, però que cap a la tarda hi hauran ruixats, fins i tot tronades, això sigui, regulars, una mica repartides pel territori, especialment en zones ja dels més habituals on ha anat plovent, de les últimes setmanes, Solsonès, Osona, Berguedà, Ripollès, Lluçanès, de seguida el Martí Oliveres ens ho mira de perimetrar una miqueta millor. Un cap de setmana d'equador de la campanya electoral en un dia que alguns estrategues havien marcat en vermell. Per què? Sabeu que el debat sobre les rodalies a Catalunya i els trens va ser un dels cavalls de batalla inicials d'aquesta campanya electoral per culpa dels problemes que va generar la R2 Sud a Gavà. Allà fa 3 setmanes va haver-hi un incendi, encara no sabem com, per cert, perquè Adif va dir que era un llamp i el Meteocat que no havia caigut cap llamp. Ja quan ho sàpiguen ens ho explicaran, què és el que va passar exactament, aquest incendi que va provocar doncs efectes directes sobre el trànsit. Doncs bé, la gent del Garraf i del sud del país, com gairebé sempre, han hagut de patir problemes de mobilitat durant totes aquestes setmanes. El debat de Rodalies es va utilitzar en aquell moment com inici, com a punt de partida de la campanya electoral, va ser un dels les primeres municions utilitzades en aquesta campanya i de forma considerable. Bé, doncs avui estava marcat en vermell per alguns estrategues perquè des d'aquest matí l'avaria de fa 3 setmanes de Gavà ja estava solucionada i els trens tornaven a la normalitat. El problema és que gairebé sembla fet expressament que poques hores abans de tornar a la normalitat a Gavà, ahir a la nit, per recordar-nos en quina situació vivim, a poques hores d'aquesta normalització va haver-hi 2 avaries més, una a Mollet del Vallès, l'altra més gran a Torredembarra, aquesta segona afectant la catenària i que va deixar amb problemes importants a bona part de totes les línies del sud del país. La R14, la R15, la R16, la R17 i la RT2. És a dir, que acabaríem abans dient quines no va afectar. Les que van, per entendre'ns, fins a l'Ebre i també tota la Costa Daurada. La incidència en divendres, en inici de cap de setmana, en tornada a casa, va durar hores, no s'ha arreglat fins a la matinada i va deixar fins i tot desenes de passatgers tancats en un tren durant hores. És el problema de les rodalies d'aquest país. Va tan justeta que quan estives un braç t'aixeca una cama. Si no és una catenària, és una senyalització, quan no un incendi inesperat i quan no que no s'acaben de complir els horaris no se sap ben bé per què. I així anar fent. Per molt que, segons sembla, la inversió econòmica que s'està fent per aquesta infraestructura és important ara, el dèficit històric és tan gran, tan que no s'arregla ni en pocs mesos ni en pocs anys d'esforç. Caldrien dècades de sobreinversió, de diners per damunt dels previstos, per recuperar el temps que hem anat perdent. El problema és que, mentrestant, el que centra aquesta campanya electoral, que és el moment en què se suposa que s'han de parlar dels problemes, és ETA i la petició d'alguns, com Isabel Díaz Ayuso, d'il·legalitzar partits, com ara Bildu. Avui que, per cert, la candidata i presidenta de la Comunitat de Madrid, que en principi es presenta perquè la votin els madrilenys, se'n va a fer campanya a Bilbao, al País Basc, a 400 quilòmetres de la Puerta del Sol. Deu ser, de debò, deu ser que a Bilbao hi ha una pila de madrilenys que voten per correu, perquè si no, no hi ha explicació. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
hora del matí, a les 8 i 5 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents d'un nou episodi de caos a Rodalies. Una avaria ahir en una catenària entre Torredembarra i Vilaseca, el tarragonès, va deixar una seixantena de passatgers atrapats al tren durant 3 hores i fins les 2 de la matinada. La incidència va afectar 5 línies i centenars d'usuaris, tot plegat coincidint amb el dia que ha de tornar a la normalitat la circulació a l'R2 Sud.
Mentrestant, a Oviedo, dues bessones de 12 anys d'origen rus van morir ahir després de caure de la finestra d'un pis de l'edifici on vivien. La policia asturiana descarta tercers implicats i investiga si podria tractar-se d'un suïcidi en uns fets que bona part de la premsa avui recorda que tenen lligams, o recorden molt, el cas de les bessones de Sallent del mes de febrer.
Pendents també de la campanya electoral pel 28M, que arriba aquest cap de setmana a l'Equador. A Catalunya, el postprocés va marcar ahir la jornada amb acusacions creuades entre socialistes i Junts. Al conjunt de l'Estat continua la polèmica pels candidats de Bildu. De fet, avui Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunitat de Madrid, es desplaçarà al País Basc a fer campanya.
Mentrestant, a la cimera del G7 a Hiroshima, al Japó, als Estats Units, ha donat llum verda al pla europeu per formar pilots ucraïnesos. És el pas previ a l'enviament d'avions de combat F-16. L'anunci és una victòria pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que en les pròximes hores ha de participar en aquesta trobada.
I avui a terra el talent català a Canes, la directora Elena Martini presenta Creatura i Pablo Berger i porta la producció catalana d'animació Robot Dreams. Això després del protagonisme absolut ahir de Harrison Ford, que va estrenar la cinquena part d'Indiana Jones i va rebre la Palma d'Or d'Honor del festival.
Esports, el Barça de bàsquet s'estavella una vegada més contra el Real Madrid a les semifinals de l'Eurolliga i queda fora de la final. La derrota de 12, 66 a 78 contra un rival ple de baixes fa trontollar el futur blaugrana del tècnic Sara Jasikevičius i de Nikola Mirotić, que només va anotar 3 punts. En futbol, el Girona rebrà les dues al Villarreal a Montilivi en un partit per continuar somiant amb Europa, i el Barça celebrarà el títol de Lliga amb entrega de trofeu i parlaments al Camp Nou aquesta nit després del partit contra la Reial Societat.
I pel que fa al temps, comencem el cap de setmana amb moltes clarianes, però no us en refieu perquè aquesta tarda tornarà a ploure a moltes comarques, sobretot del centre i nord del país. Xàfecs irregulars, però localment forts i amb tempesta, calamarsa o pedra.
Ara són les 8 i 7 minuts. El que us dèiem, el dia que ha de tornar la normalitat a la línia R2 sud de Rodalies, una altra incidència ara al tarragonès ha complicat aquesta nit passada la mobilitat de centenars de persones. Ens aniríem, de fet, fins a Gavà, a l'epicentre de les queixes de Rodalies en les últimes setmanes, per veure si els primers trens del dia ja passen com toca, després de 3 setmanes d'avaria. Però abans, la nit ha estat llarga, molt llarga, per alguns dels usuaris d'altres línies de Renfe. Aquest és el xivarri, les queixes dels passatgers ahir a la nit a l'estació del Vendrell. Una escena que s'ha repetit en diverses estacions del sud del país després que una avaria a la catenària entre Torredembarra i Vilaseca, el tarragonès, obligués a tallar la circulació de fins a 5 línies de tren, concretament R14, 15, 16, 17 i la RT2, i que va deixar molts viatgers a les estacions sense poder agafar el tren i sense instruccions clares, denunciaven per part de la companyia. A més, una seixantena de persones van quedar atrapades durant més de 3 hores en un comboi que anava de Salou a l'Arbós. Són els que s'han endut segurament la pitjor part d'aquesta nova incidència. Després de 3 hores tancats al comboi, quan finalment han pogut tornar a l'estació d'origen, han hagut d'esperar encara més 2 hores més, fins a les 2 de la matinada, per agafar un altre tren que els portés fins al seu destí. És el cas del David. Aquí un viatge de 40 minuts normals se li han allargat 6 hores.
A 10 minuts d'entrada no arrencava i han avisat que havia una avaria. Ens han dit que havíem de canviar de tren i l'altre tren ja ens han dit que teníem per una hora i mitja més. Doncs el viatge havien de ser uns 35-40 minuts i seran unes 6 hores.
Ens ho deia aquesta matinada passada en declaracions a RAC1. La incidència també va enganxar circulant un altre tren que anava de Tarragona a Reus, i en aquest cas el maquinista sí que va poder retrocedir fins l'origen i els passatgers van poder agafar un autobús que els duia fins a Reus, que era el destí del viatge. Finalment, la circulació s'ha restablert uns 10 minuts abans de les 2 de la matinada, aquesta connexió entre Reus i Tarragona, que ha estat la més afectada, però durant una hora i mitja tampoc ha circulat cap tren entre Torredembarra i Tarragona. A més, més, aquesta avaria a la catenària no ha estat l'única incidència a les vies de DIF en les últimes hores. Abans dels problemes a Tarragona ja hi va haver incidències amb la senyalització a Mollet-Sant Fost, que va afectar la circulació de diverses línies a partir de quarts de nou de la nit. Segons a DIF, de fet, es va suspendre la circulació de trens a la R8 i va haver-hi retards a la R2 i la R2 Nord. La circulació va tornar a la normalitat a quarts d'11 de la nit. Una nit complicada, doncs, que es contraposa amb aquesta bona notícia que a vegades van tan buscades, diguem-ne, al voltant de la qüestió de Rodalies, que és el retorn a la normalitat, que és el que hauria de ser normal a la línia R2 Sud després de 3 setmanes amb problemes i els trens a mig gas. Adif ja ha reparat, finalment, 3 setmanes després, el sistema de senyals de Gavà, que es va incendiar la nit de l'1 de maig a l'estació, i avui els trens ja comencen a circular amb la freqüència prèvia a l'avaria. Ho fan tant els de Rodalies com els regionals. Mentrestant, la companyia continua investigant, diu, l'origen de l'avaria i manté la hipòtesi que tot plegat va ser culpa d'un llamp. Un llamp que, segons el Meteocat, no va caure a la zona al voltant d'aquella data de l'1 de maig. Anem en directe cap a l'estació de Gavà per saber l'última hora. Pau García, bon dia.
Bon dia, doncs sí, normalitat absoluta de moment a l'estació de Gavà. Els trens circulen cada aproximadament 10 minuts en els dos sentits, tant el de la 7:46 direcció Barcelona com el de la 7:52 direcció Sant Vicenç de Calders i també el de les 8:04 direcció Vilanova han passat puntuals i sense incidències. Al ser cap de setmana, però, el volum de passatgers és molt inferior a la d'un dia feiner. Alguns amb qui hem pogut parlar estan molt molestos, com per exemple la Mercè.
I bueno, a veure, aviam si avui ja ho tenim arreglat, això, però bueno, ha sigut bastant, en fi, moltíssima gent als trens, semblava com si estiguéssim a l'Índia, no? Una cosa, i això és ja el pan nuestro de cada dia, no?
Pel que fa al servei de bus alternatiu, Renfe ja l'ha retirat, coincidint amb el restabliment del volum de trens habitual.
Gràcies, Pau. Fins ara, 3 minuts i arribarem un quart de nou del matí. Per cert, això pel que fa als trens, però és que ahir la mobilitat també va ser complicada perquè es va veure una imatge, en aquest cas a les carreteres, bastant impressionant arran d'un accident a l'A2. A l'altura de Martorell, un camió va xocar contra la columna de suport d'un panell lluminós d'aquests de trànsit, que són enormes i que pesen una barbaritat, i el va fer caure. No hi va haver-hi ferits. Malgrat tot, allà es van acumular fins a 8 quilòmetres de cua a la via en direcció a Lleida, perquè van caldre fins a 4 hores per retirar aquest panell que s'havia trencat en 3 parts i també acabar traient el camió de la carretera. Per tant, ahir va ser dia complicat en general per la mobilitat, tant pel que fa als trens com pel que fa a les carreteres. 3 minuts i un quart de nou del matí. De moment es desconeix si aquests incidents a Rodalies tenen alguna cosa a veure amb les pluges d'ahir, tot i que hem de dir que ahir a Torredembarra, que és on va passar aquest incident amb la catenària, van caure-hi 3 litres per metre quadrat. Si amb 3 litres ja generen problemes, en principi no sembla que aquest sigui el punt de partida. Efectivament, no és el lloc on va ploure més a Catalunya. Sí que va haver-hi ruixats que van descarregar ahir amb intensitat, especialment al Vallès i al Penedès, amb imatges bastant espectaculars, com la calamarsada que va tenir de blanc la carretera que va de Terrassa cap a Matadepera. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
I va haver-hi, de fet, tempesta forta en alguns punts i pluja molt benvinguda en d'altres.
Sí, aquestes tempestes fortes, sobretot al Vallès, Penedès, migdia, primeres hores de la tarda, descarregaven molta intensitat. El Vallès Occidental amb calamarsada, amb carrers plens d'aigua fins i tot en ciutats importants com Sabadell, Terrassa, aquí es van acumular de 20 a 30 litres per metre quadrat. A les dues cocapitals del Vallès Occidental també 25 litres per metre quadrat a Matadepera, i una pluja més agraïda, molt més benvinguda pels sembrats, per aquests camps, per aquests boscos, zones assedegades ja de l'altiplà central, que feia molts dies que no hi plovia, 18 litres per metre quadrat, per exemple, a la Panadella, 13 a Santa Coloma de Caral, 13 a la Llacuna, 10 a Pujal a l'Alta Noia. De mica en mica, doncs, anem regant aquesta zona que no ha acabat d'arribar-hi la pluja. 5 a Targa, a Ponent encara queden al marge, a Lleida no hi va caure pràcticament, doncs, ni una gota, un parell de dècimes en poblacions properes al Segrià, i avui es manté aquesta tònica de certa inestabilitat a moltes comarques.
No són grans pluges en lloc, però van sent continuades, i de fet és un cap de setmana que tornarà a tenir protagonisme per la pluja, no? De fet, hi ha activada l'alerta per la intensitat que puguin arribar a agafar els ruixats en 4 comarques: Berguedà, Solsonès, Ripollès i Osona, que per cert és on hi ha les capçaleres dels rius que abasteixen el sistema Ter Llobregat. Per tant, aquesta pluja que, poc o molt, al llarg del dia d'avui, Martí, podria fer diana en aigües amunt d'aquests embassaments que més estan patint per la sequera, no?
Sí, avançada la tarda es veuen ruixats localment forts que puguin estar un parell d'hores doncs, sumant litres per metre quadrat a Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès, l'Alt Urgell. Bones notícies aquestes tronades, però que seran molt irregulars a la resta. Si acaba plovent a la resta de Catalunya seran ruixats molt passatgers, com vam tenir ahir, segurament sense tanta intensitat, o sigui que només aquesta zona del centre i del nord. A la resta, moltes clarianes. Ara sembla que encetem el cap de setmana amb una fesomia meteorològica molt diferent, doncs no, s'ha d'anar ennuvolant amb el pas de les hores, però serà un dia molt variable, i demà per acabar el cap de setmana potser ho hem de veure, aviam si s'acaba de configurar, torna a entrar un braç més humit des del mar amb pluja més continuada a les comarques de Girona i Barcelona per acabar el cap de setmana, i la dinàmica es mantindrà inestable. Tota la setmana que ve anirem tenint ruixats sobretot a les capçaleres dels rius, però encara força al marge Ponent i l'Ebre.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
En tot cas, són pluges que no estan servint encara, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, per revertir la sequera, sí per aturar la caiguda de, en fi, de la quantitat d'aigua als embassaments, però no per tirar enrere. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua calcula que han de caure 300 litres d'aigua per metre quadrat en menys d'un mes per poder sortir de l'excepcionalitat per la sequera. Segons ha explicat l'ACA RAC1, és la quantitat d'aigua, aquests 300 litres, que hauria d'arribar uniformement a les conques altes dels rius per poder omplir els embassaments fins almenys al 50%. Els experts consideren, però, que és un escenari pràcticament impossible i creuen que al final de la sequera encara és lluny. De fet, descarten que passi el mateix que el 2008, que en només 3 dies de maig van caure-hi 200 litres en diverses zones i Adrià García es va començar a revertir llavors l'alarmant situació de sequera.
Sí, adverteixen que les previsions pels pròxims mesos ja deixen entreveure que la situació actual és pitjor que la del 2008. El catedràtic de Geografia de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, diu que és inquietant no saber quan acabarà la sequera i adverteix que ens hem de preparar perquè aquest escenari de falta de pluges anirà a més les pròximes dècades. Són declaracions a RAC1.
La combinació en el temps de sequeres i d'onades de calor. Molt probablement a les properes dècades serà més comú, amb efectes greus a l'agricultura, no? I també als nostres boscos.
És per això que veu imprescindible començar a treballar en la pròxima sequera un cop deixem enrere l'actual.
I davant d'aquesta falta de pluges, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha anunciat que garantirà com a mínim la meitat d'aigua de rec pels camps d'arròs fins a finals de juliol. És un petit fil d'esperança pels arrossaires del Delta de l'Ebre enmig de les restriccions que hi ha per la sequera. Això mentre la Generalitat prepara una solució d'emergència per mirar de salvar els avellaners. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, dos escenaris ben diferents, però igualment castigats per la històrica sequera, tot i les pluges de les darreres hores a comarques com el Baix Camp. Justament aquí hi ha part dels avellaners amb la supervivència penjant d'un fil si no es poden arribar a regar. La Generalitat treballa des de fa setmanes en un sistema d'emergència per portar aigua a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que està sota mínims. Teresa Jordà és la consellera d'Acció Climàtica.
Podríem salvar 4.000 hectàrees d'avellaners, és a dir, cirurgia, cirurgia i sobretot d'emergència en els quals hem de ser-hi.
Més al sud, al Delta de l'Ebre, les dues comunitats de regants, de la dreta i de l'esquerra, ja saben que com a mínim tindran la meitat de l'aigua per poder mantenir inundats els camps. No és cap solució, però garanteix un escenari mínimament estable, tot i les dures restriccions de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, en un moment clau l'estiu pel creixement de la planta de l'arròs i, per tant, clau per poder salvar la collita.
Gràcies, Esteve. I on aquests dies ha plogut de valent, i de fet ho continua fent, és al nord-est d'Itàlia. Els ruixats i les inundacions de les últimes hores han provocat, de fet, ja 14 morts a la regió de l'Emília-Romanya. En un dia i mig hi ha caigut l'aigua de mig any. Els equips d'emergència continuen rescatant persones i, de moment, els serveis d'emergències han desallotjat prop de 15.000 veïns. Passant ara 3 minuts d'un quart de 9 del matí i lluny de les pluges que van remullant el territori català en les últimes setmanes, hi ha un incendi descontrolat que crema des de dimecres a les comarques de les Urdes i la Sierra de Gata, Extremadura, que ha arrasat prop de 9.000 hectàrees i que ha obligat a desallotjar fins a 700 persones. Són flames que són en un dels boscos més frondosos d'Extremadura. Tot i que la situació continua sent crítica, els bombers hi han estat treballant tota la nit i les previsions per les pròximes hores són més optimistes malgrat les ratxes fortes de vent que s'espera que continuï durant tot el cap de setmana. El president de la Junta d'Extremadura, Enrique Fernández Vara, està convençut que l'incendi ha estat provocat.
El que lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía, cómo lo hacía y cuándo lo hacía. Ya sabemos que los pinos son latas de gasolina y que las piñas son lanzallamas.
Allà des de dimecres hi treballen més de mig miler d'agents dels bombers i de voluntaris. 10 minuts per arribar a 8:45 del matí i ara de seguida anirem amb la campanya electoral, però abans, si no vau veure el partit d'ahir, nova decepció del bàsquet blaugrana. Envien enrarit aquest matí a les oficines del club en una Final Four d'Eurolliga que de nou cau en el cantó de la creu. La derrota de 12 a semifinals contra el Real Madrid, 66-78, deixa el Barça sense opció de guanyar demà la tercera Copa d'Europa, que continua resistint-se. I fa trontollar, a més, el futur de l'entrenador Saras Jasikevičius i també de Nikola Mirotić, una de les estrelles de l'equip, que només va anotar 3 punts en aquest cas a l'enfrontament. Crònica des de Kaunas de Marc Mundet, qui va poder copsar l'ambient al vestidor blaugrana després de la desfeta d'ahir. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia. Dur, molt dur, amb jugadors plorants, sabadors que havien deixat escapar una oportunitat històrica. Àlex Abrines va perdre ahir la seva cinquena Final Four. Tomas Satoransky va tenir problemes per contenir les llàgrimes a l'antena de RAC1. Però per la història de la ràdio, el testimoni de Nikola Mirotić, assumint la responsabilitat en el partit i sense saber què passarà amb el seu futur. Declaracions a RAC1.
¿Lo vas a volver a intentar en el futuro con el Barça?
Lo vamos a ver. No sé qué va a pasar el año que viene. Yo no soy de esas personas que vive qué va a pasar en medio año, en 12 meses. Yo soy persona creyente que vive día a día. Cada día que me levanto le doy gracias a Dios. Me ha dado otra oportunidad de vivir, de aprovechar esta vida, de estar con mis hijos, hacer un trabajo que me gusta. Así que yo no sé què és el que va passar.
El futur de la secció és una incògnita en un context de retallades. El pressupost d'aquesta temporada ha sigut de 43 milions d'euros, que en l'actual tessitura és del tot insostenible. El gran interrogant a hores d'ara és qui s'emportarà per davant.
Doncs aquesta és la situació. Ara mateix molt, molt, molt delicada el futur incert de la secció de bàsquet del Barça després de la desfeta un cop més per tercer any consecutiu a la Final Four de l'Eurolliga. I un incert futur personalitzat sobretot, Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
En els dos grans líders del projecte, l'entrenador, Jasikevičius, i l'estrella de l'equip, a més, a un preu bastant alt, que és Nikola Mirotić.
Sí, de fet, el titular de la semifinal que publica avui La Vanguardia, signa des de Kaunas Lluís Buixeras, és molt gràfic, Xavi. Diu, aquest Barça s'ha acabat, i és una mica la sensació que queda després que el projecte Jasikevičius doncs hagi portat a 3 Final Fours d'Eurolliga, que és el mínim exigible, arribar a la Final Four. En certa manera és també un èxit, però és clar, 3 Final Fours que acaben malament. A la primera de les 3 es va perdre la final i a les dues últimes derrotes semifinals i a sobre contra el Real Madrid. Sembla força clar que el futur de Jasikevičius no serà el Palau Blaugrana, que vindrà un canvi d'entrenador perquè el tècnic lituà acaba contracte a final de temporada, tenia una clàusula de renovació en cas de guanyar l'Eurolliga que aquesta nit passada ha quedat ja en paper mullat, i sobretot caldrà veure què passa amb Nikola Mirotić, la gran estrella de l'equip. Té signat fins al juny de 2025 dues temporades més, això sí, amb un sou de més de 10 milions d'euros anuals. Ell ja té 32 anys. Canviar de tècnic i sobretot negociem amb Mirotić un adeu també vol dir un canvi de rumb absolut. Caldrà buscar un nou pal de paller per l'equip, perquè Mirotić, els dies que està bé per bé i en dies com ahir per mal, és el gran far d'aquest equip i per tant caldria portar algú altre per liderar el nou projecte. La d'aquest cap de setmana és la tercera Final Four consecutiva, com dèiem, que acaba en decepció, i és que a més, Xavi, aquesta temporada el Barça tampoc no ha guanyat ni Copa del Rei, que es va jugar a Badalona i en què el Barça ja va caure a quarts de final, ni tampoc la Supercopa. El títol de Lliga passa ara de ser un objectiu a convertir-se en una obligació pel Barça de bàsquet. Abans d'afrontar el playoff pel títol, que començarà el 29 de maig, el Barça ha de jugar demà l'ingrat partit pel tercer i quart lloc d'aquesta Eurolliga, que disputarà contra el Mònaco a les 4 de la tarda, mentre el Real Madrid es jugarà la Copa d'Europa a partir de les 7 contra l'Olympiacos, que va guanyar l'altra semifinal als monegascos per 76-62.
Doncs aquesta és la situació ara mateix del Barça de bàsquet, complicadíssima després de la derrota i contra el Real Madrid en un partit dolentíssim de Nikola Mirotić i del conjunt de l'equip, sobretot a la segona part. Gràcies, Quim, fins ara. 6 minuts i 2:45. I abans de passar la informació de la campanya electoral, que precisament arribem aquest cap de setmana a l'Equador, en plana de successos avui, l'atenció de tota la premsa espanyola és Oviedo, on ahir van morir-hi dues germanes bessones de 12 anys després de precipitar-se per una finestra de l'edifici on vivien. Bona part dels mitjans avui destaquen els paral·lelismes amb el que va passar ara fa just 3 mesos a Sallent. Recordareu aquesta història, dues germanes, també bessones, també de 12 anys, es van suïcidar o intentar de suïcidar saltant del balcó de casa seva. Una de les dues va morir, l'altra va quedar greument ferida. En el cas d'Oviedo, la policia no confirma encara que es tracti d'un suïcidi, tot i que la teoria va guanyant pes i força en les últimes hores, després que s'ha sabut que van la caiguda es produeix des d'una finestra de l'últim pis del bloc on vivien, que no és el pis on vivien, és a dir, és un pis per damunt de casa seva, i que la policia descartés a més que hi hagués participació de terceres persones. Per tant, ni intent d'assassinat ni aparentment un accident. En tot cas, la policia d'Astúries sí que ha descartat aquesta qüestió, que la mort intervinguessin terceres persones. Les dues menors estudiaven sisè de primària, eren d'origen rus, feia 4 anys que la família s'havia instal·lat a la ciutat, i els investigadors ara analitzen si les dues germanes patien assetjament o no a l'escola. L'Ajuntament d'Oviedo ha decretat, en tot cas, 2 dies de dol i ha suspès la campanya electoral al municipi. 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí, precisament la campanya electoral que arriba, en aquest cas, al seu Equador, amb el procés sobiranista, les causes judicials pendents i la llista de Bildu, marcant el 9è dia de la campanya del 28 de maig.
Diari de campanya. Dia 9.
A Barcelona, el PSC, que apuja el to contra Xavier Trias, a qui acusa de ser el candidat de l'independentisme, com a acusació, tenint en compte la càrrega que li posen des del PSC a la qüestió de l'independentisme. Els socialistes consideren que ara mateix Xavier Trias i la seva candidatura representen les escorrialles del procés. Ho denunciava ahir la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, en plena campanya en un acte de suport a Jaume Collboni al barri de Sant Andreu, Segiró.
Els socialistes mantenen l'alcaldable de Junts a la Diana amb crítiques els últims dies cada vegada més intenses. Fins ara, en boca de Collboni, ahir hi va entrar la presidenta Batet. Acusa Trias de representar l'etapa perduda del procés.
Trias va governar en una legislatura i va subordinar el projecte de ciutat a un projecte que no anava enlloc, el procés independentista. I avui ho tornaria a fer perquè continua sent el candidat que representa exactament la pèrdua d'una dècada per Catalunya.
Batet també ha carregat contra Colau, a qui retreu uns mandats de sabadors sense oferir un projecte a Barcelona. Collboni ha lamentat la poca cintura, diu, de l'alcaldessa, amb qüestions com el porta-porta a Sant Andreu.
Quan una cosa no funciona com el porta-porta a Sant Andreu, s'ha de canviar. Quan no funciona, es canvia. I nosaltres el canviarem.
Collboni, per cert, que al matí treia pit d'haver aconseguit retenir el Congrés Mundial de Mòbils a Barcelona quan es plantejava marxar per la inestabilitat política, diu, del 2017.
La caravana socialista, per cert, que ha arrencat avui molt d'hora amb Salvador Illa citant els periodistes per conciliar a córrer per Barcelona a 6:45 del matí, o sigui que ara ja deuen portar una hora corrent, si és que han fet tots una hora d'entrenament. És una de les activitats preferides del líder socialista, que, per cert, fa 4 dies va participar a la Marató de Barcelona. Mentrestant, Junts per Catalunya passa l'atac també contra el PSC arran del cas Puigdemont. Jordi Turull acusava ahir Illa i el govern espanyol d'estar més preocupats per detenir l'expresident que per arreglar Rodalies. Adrià Santasusagna.
A Junts per Catalunya no els ha agradat massa la manera com ha reaccionat els socialistes i la Moncloa a la resolució de l'ONU sobre Puigdemont. Jordi Turull creu que és indigne que no hi facin cas i apunta directament a Salvador Illa.
Jo li diria al senyor Illa que a mi em faria vergonya formar part d'un partit que està més preocupat per detenir el president Puigdemont que per arreglar Rodalies. A mi em faria autèntica vergonya. A mi em faria autèntica vergonya.
Turull també alerta que Esquerra i PSC volen fer tripartits i a Barcelona Joan Ortega del PDeCAT diu que Trias tornarà a ser alcalde i que farà fora Colau.
Colau va obtenir el govern dient mentides sobre Trias. Trias serà alcalde dient veritats sobre Colau, sobre la manera de gestionar Barcelona.
Trias se sent fort i assegura que diguin el que diguin les enquestes, guanyarà les eleccions.
Pere Aragonès, que també s'ha referit a la condemna del Comitè de Drets Humans de l'ONU contra Espanya per haver suspès Puigdemont com a diputat, el president ho veu com una passa endavant.
És una bona notícia que des del punt de vista internacional anem acumulant victòries i anem acumulant raons, i aquesta bona notícia ha de servir per corregir la mala notícia, que malauradament la repressió continua quan hi ha gent amenaçada de tornar a presó, o malauradament encara tenim companys i dirigents a l'exili. Per tant, una pressió més per acabar trobant una solució política al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
Esquerra, que per tant reintrodueix també la qüestió de procés a l'interior de la campanya electoral i acusa també l'Estat de les filtracions de les últimes setmanes sobre la causa de Tsunami Democràtic. Ho feia la secretària general Marta Rovira, que ahir participava a distància en un míting a Vic. Diu que no tornarà a casa, com a mínim, fins que se sàpiga de què l'acusen en aquest cas, Laia Colomer.
Marta Rovira insisteix que la causa de Tsunami està seguint el mateix patró que la de l'1 d'octubre, va denunciar indefensió i que només volen criminalitzar-los.
Quan ens volen represaliar, el que fan és començar a construir un relat comunicatiu, un relat mediàtic, fan filtracions per explicar els desitjos, el que voldrien que passés, que fóssim acusats de terrorisme, que fóssim condemnats per terrorisme.
I Pere Aragonès va defensar la negociació amb el govern espanyol.
Vam generar les condicions perquè els presos polítics sortissin de la presó. I hem generat les condicions derogant la sedició perquè els exiliats puguin començar a tornar. I aquests han estat els primers, però evidentment han de poder tornar tota la resta en llibertat.
Aragonès va criticar també Junts en aquest cas per la sequera. Diu que durant 11 anys l'ACA no va fer cap de les inversions que tocaven i que ara se n'estan pagant les conseqüències.
I mentrestant els comuns s'han fet seva la regulació del preu de l'habitatge, avisen que són l'única garantia perquè es compleixi. Jèssica Albiach visitava ahir Sant Feliu de Llobregat per donar suport a la seva alcaldable, Sílvia Solanes.
La presidenta d'En Comú Podem al Parlament va carregar contra el PSC acusant-lo de no voler aprovar la llei i també contra Junts.
Davant d'un govern de la Generalitat que arrossega els peus i que no té model, davant de la pinça de Junts i el PSC que cada vegada fa més seguidisme de les polítiques de convergència, l'única garantia que en els nostres pobles, que en les nostres ciutats se regula els preus dels habitatges, se regulen els preus dels lloguers, es diu En Comú Podem, a Sant Feliu i a tot Catalunya.
Albiach va retreure els que no només en campanya s'ha de parlar de Rodalies i els problemes que arrossega. Tot plegat ho va dir al costat de Lídia Muñoz, alcaldable dels comuns de Sant Feliu, que l'últim mandat es va partir al càrrec amb Esquerra. Muñoz treia pit del soterrament de les vies del tren.
Mentrestant, Ada Colau ha estrenat cançó. S'ha esperat a mitja campanya l'alcaldessa de Barcelona per llançar una nova rumba. Fa 4 anys ja va fer campanya al so de la filla del Guinardó. Colau, que tira per la rumba, i Eva Parera de Valens tira pel Tinder. A l'equador de la campanya, Eva Parera s'ha obert un perfil per conèixer millor, diu, els que vulguin millorar Barcelona. Maria Costa.
Nom, Eva Parera. Edat, 49 anys. Professió, candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Formació, Universitat Autònoma de Barcelona. I Tinder configurat per conèixer persones a menys d'un quilòmetre de distància.
No, busco parella, eh? Que no tinc temps ara mateix. Em tenen molt ocupada, l'equip.
A la biografia, no vol colauers, copaires, ocupes i comunistes. Interessos, les terrasses i sortir de festa.
Va semblar una manera que pot connectar amb un electorat diferent, jove.
Ara espera fer com a mínim un 5% de maig per entrar a l'Ajuntament.
Sí, i tant. El 5% de maig, que ja és difícil, diguem-ne, per entrar a l'Ajuntament de Barcelona. Tampoc vol ocupes el PP, que ha denunciat a l'Ajuntament de Barcelona i al Departament d'Interior per no actuar contra ells. El candidat popular, Daniel Cirera, vol que la justícia investigui si s'han donat ordres o no als cossos policials perquè facin els ulls grossos davant de fets delictius que s'haurien comès a la plaça Bonanova. Marc Poyato.
Daniel Cirera assegura que ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos d'Esquadra fan tot el que han de fer davant dels suposats delictes comesos pels ocupes de la Bonanova. Per això el candidat del PP a Barcelona vol que un jutge n'identifiqui els responsables.
La policia està per garantir la llibertat, per garantir la seguretat, i des de l'Ajuntament no es pot donar instruccions ni a la policia de Barcelona ni als Mossos d'Esquadra perquè no persegueixin el delicte, perquè no identifiquin a les persones que van fer aquells fets delictius i els posin a disposició judicial.
Cirera diu que té proves, uns vídeos en què es veuen els ocupes robant tanques de l'Ajuntament per fer barricades.
Doncs bé, davant d'aquesta acusació, Colau considera que el PP s'ha passat de la ratlla i exigeix Cirera que retiri la denúncia. I per la seva banda, Ernest Maragall considera que la guerra contra els ocupes ja s'està convertint en una competició.
Jurídicament té zero base i que em preocupa zero. Insto el senyor Cirera a que rectifiqui, perquè aquesta guerra bruta de presentar denúncies fake sense cap base contra un altre candidat, em sembla que es passa alguna línia vermella?
Segurament era previsible. Hi ha una mena de competència, a veure qui en demà des del punt de vista de la duresa, i el que em sorprèn és que el senyor Collboni aboni i que compiteixi amb el senyor Cirera.
Mentrestant, la candidata de Ciutadans a Barcelona, Anna Grau, vol crear una oficina dels drets civils a Barcelona per defensar, diu, el bilingüisme, és a dir, el mateix que va fer a Madrid Toni Cantó.
Volem que sigui una punta de llança de la nostra defensa activa del bilingüisme, bilingüismo activo y proactivo. Si no, nos basta con que el ayuntamiento deje de ser hispanófobo, que lo es. Tiene que empezar a ser hispanófilo y catalanófilo. Tiene que empezar a representar la verdadera identidad de Cataluña, la verdadera hambre de libertad de Cataluña y de Barcelona.
I finalment la CUP va denunciar ahir la contaminació dels creuers a Barcelona amb una pancarta gegant al port. La policia portuària va acabar identificant els que l'estaven penjant, que era la diputada Mireia Bahí i un altre militant. Els copaires van prometre aturar l'ampliació del port i fixar una ecotaxa als creuers, ho deia la candidata Baixa Changue.
No volem ni 7 terminals, ni 5 terminals, ni cap altre terminal que continuï amb aquest monocultiu turístic. També proposem una ecotaxa per a aquests creuers que tenen tant impacte en els gasos, amb gasos d'efecte a hivernacle.
5 minuts per damunt de 8:45 del matí, en el dia que avui traurem el cap per Manresa, on Esquerra Republicana, Junts, lluiten per l'alcaldia. El 2019 els dos partits van aconseguir pràcticament els mateixos resultats. Esquerra va passar per davant amb una diferència només d'11 vots. Durant aquest mandat els dos partits s'han repartit l'alcaldia, però han acabat com el rosari de l'Aurora i han deixat clar que volen signar el divorci. Marc Poyato.
A Manresa, la campanya electoral està molt marcada per tres qüestions: la inseguretat, la immigració i les comunicacions, amb els problemes eterns amb la R4 de Rodalies i les polèmiques C55 i C16. Uns temes que en diverses ocasions han posat contra les cordes el govern municipal, que ha arribat al final de la legislatura agonitzant. Tant el candidat d'Esquerra Republicana Marc Aloi com el de Junts, en Ramon Bacardit, veuen la ciutat actual de forma molt diferent i deixen clar que volen anar per lliure.
Canes de rebel·lar l'alcaldia i si pot ser més força. Hem treballat molt aquests 3 anys, hi ha molts projectes en marxa.
La gent està molt desanimada en general i a Manresa encara més, i que encara hi som a temps, que Manresa és a temps de recuperar els trens perduts.
Des del PSC creuen que és l'hora de deixar de banda el procés independentista i recuperar un govern socialista que realment treballi per resoldre els problemes de la ciutat. Aquest any els socialistes aposten per un nou cap de llista, Anjo Valentí.
Que el procés els va unir, diguéssim, per conveniència. Manresa els ha separat per inoperància.
Aquest any es presenten dues candidatures noves, els independents Impulsem Manresa i el Front Nacional de Catalunya. Pel que fa a la CUP i a Ciutadans, es conformen en mantenir la representació actual, i en Comú Podem i el Partit Popular volen tornar a entrar a l'Ajuntament després de quedar-ne fora.
8:45 de 9 del matí. Per cert, hi ha dos únics alcaldes a tot Catalunya que continuen sent alcaldes des de l'any 1979, quan es van fer les primeres eleccions municipals després de la dictadura. A més, el 28M es tornen a presentar després de tots aquests anys per revalidar el mandat. Són Pere Moradell, de Torroella de Fluvià, l'Alt Empordà, de 70 anys, i Josep Vilà, de Fogàs de la Selva, de 71, Sílvia Solanes.
En més de 40 anys diuen que tenen les ganes del primer dia, però que les demandes dels veïns han canviat i molt. Sentim primer l'alcaldable de Fogars, que repeteix com a independent, i el de Torroella de Fluvià, pel PSC.
Els anys 70 hi van haver les urbanitzacions, llavors el poble només hi havia masies, la gent de segona residència ha anat vinguent a viure, i els 250 habitants que érem en els anys 70, doncs avui som 1.700, i això ha fet doncs que la transformació del poble generi la necessitat doncs de fer serveis.
Abans no hi havia res i ara hi ha molta, està tot en marxa i ara bueno, s'ha d'anar repolint.
N'han vist a tots colors, però els pitjors moments que han viscut, aquests.
El Covid, el temporal Glòria, algunes tordarades doncs que d'alguna manera se'ns han emportat superfícies.
L'únic entrebanc fort va ser el 23 de febrer, que bueno, que ens pensàvem que hauríem de marxar.
Tots dos ho tenen de cara per repetir, encara que els dos municipis s'hi presenten més candidatures.
I a la resta de l'Estat, la campanya continua marcada per la polèmica de les llistes de Bildu i el debat sobre ETA, de nou apareixent a l'horitzó. Fins al punt que avui Isabel Díaz Ayuso marxa a fer campanya a Bilbao. Ho heu sentit bé, la candidata del PP que es presenta per les eleccions a la Comunitat de Madrid se'n va a demanar vots a 400 quilòmetres, al País Basc. Ayuso, que ja ha marcat el debat polític durant la setmana exigint que s'il·legalitzi el partit d'Otegi. Justament, la Junta Electoral ha acabat tombant una altra petició, la de Vox, per fer inelegibles els 44 exmembres d'ETA que van a les llistes de Bildu. Considera que no estan dins les competències seves perquè, segons la llei de règim electoral, precisament només es poden apartar candidats de partits declarats com a il·legals. Per cert, encara parlant d'Ayuso, el seu germà ha entrat en campanya a través d'una lona gegant en ple carrer Goya de Madrid. És un anunci de Podem amb la foto de Tomàs Díaz Ayuso, sota una suposada piulada del PP que diu la qüestió és si es pot comprendre que quan a Espanya morien 700 persones per Covid es pot tancar un contracte amb la teva germana i rebre 286.000 euros de benefici per rebre mascaretes. El missatge fa referència a aquella comissió que hauria cobrat el germà de la presidenta de Madrid durant la pandèmia per enviar mascaretes fins a la Comunitat de Madrid, aquests 286.000 euros de comissió. Aquesta publicitat de Podem acaba amb el lema "hem de fer-los fora". Precisament a propòsit de la polèmica de les mascaretes a Madrid, cal recordar que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat penes de presó pels dos empresaris que es van embutxacar, en aquest cas milions, venent mascaretes, guants i test Covid a l'Ajuntament de Madrid. En concret, demanen 15 anys per Alberto Luceño, el suposat cap de la trama, i 9 per Luis Medina. Els acusa d'estafa agreujada i falsificació de document mercantil. Ara l'epicentre de la campanya, però, se situa a nivell espanyol a la ciutat de València, on el PSOE i el PP faran aquest cap de setmana els mítings centrals. Per Sánchez i Feijóo, el País Valencià és clau pensant en les generals que es faran si no s'avancen al desembre. Per guanyar la Moncloa, creuen que cal guanyar València primer, i les autonòmiques i municipals en aquesta comunitat autònoma centren els esforços dels dos grans partits. Sánchez, que visita València avui, Feijóo demà. Des de Madrid, Roger Parcio, bon dia.
Bon dia. El Partit Socialista ja va demostrar la importància que té València el mes d'abril quan hi va fer la convenció municipal amb els alcaldables de tot l'estat, i el 28 de maig l'objectiu dels socialistes és conservar la Generalitat amb Ximo Puig com a president. Però les enquestes diuen que caldrà fer pactes, i els socialistes no només confien a fer bons resultats, sinó que necessiten que les coses els surtin bé a Compromís i a Podem per poder repetir el pacte del Botànic. La Comunitat Valenciana és la quarta més poblada de l'Estat, amb més de 5 milions d'habitants. En el joc d'estratègies és una peça clau per aconseguir el govern espanyol. A les eleccions generals aporta 32 diputats al Congrés. València ja va ser feu indiscutible dels populars entre els anys 95 i 2015, amb Eduardo Zaplana, Francisco Camps i Alberto Fabra com a presidents. Si avui és Pedro Sánchez qui arriba a València amb algun anunci sota el braç, demà serà el torn d'Alberto Núñez Feijóo, qui des de la plaça de Toros farà una crida a recuperar València com a pas previ per arribar a la Moncloa.
I encara un últim apunt sobre la polèmica de la suposada compra de vots a Melilla, que us explicàvem ahir. El País diu que ja hi ha desenes d'investigats i escorcolls. La Junta Electoral descarta que els vots per correu s'entreguin en una urna a part el dia de les eleccions. Per contra, demana que qualsevol ciutadà de Melilla s'identifiqui amb el DNI quan entregui el sobre electoral. No ja només a la ciutat autònoma, sinó des de qualsevol punt d'Espanya. Per cert, encara parlant del vot per correu, els que l'hagueu demanat o tingueu previst demanar-lo per votar per correu el 28M, encara teniu un dia més per poder-lo enviar. La Junta Electoral ha ampliat el termini per emetre'ls fins al dia 25 de maig. Avui falten 8 dies per les eleccions. Però l'actualitat té moltíssimes altres coses. Per exemple, en plana internacional, que els Estats Units han donat llum verda a entrenar pilots d'Ucraïna per volar amb avions de combat F-16. Ho confirmaven ahir fonts de la Casa Blanca des de la cimera del G7 que s'està fent a Hiroshima, al Japó. Un anunci que és una victòria pel president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que de fet està previst que aterri a la ciutat en les pròximes hores. Mentrestant, els països del G7 van preparar i encara més sancions contra Rússia. Volen tapar les escletxes que continuen permetent que ciutadans i empreses del país se n'escapin i asfixiar, diuen, la maquinària de guerra del Kremlin. En la mateixa línia, Zelensky diu que cal més mà dura amb Putin. El president ucraïnès en parlava ahir des de l'Aràbia Saudita, on es va reunir amb la Lliga Àrab amb una agenda molt similar a la del G7.
Malauradament, al món, aquí i entre vosaltres, n'hi ha que fan els ulls grossos davant d'aquelles gàbies i anexions il·legals. I jo sóc aquí perquè tothom pugui tenir una mirada honesta.
Everyone can take an honest look.
Sobre el conflicte a Ucraïna, els Estats Units ha acordat imposar noves sancions a prop de 300 empreses que presumptament haurien estat còmplices de l'actuació del Kremlin, mesures anunciades també en el marc d'aquesta trobada del G7 i que pretenen interrompre la capacitat de l'exèrcit rus per obtenir recursos per afrontar la guerra. I mentrestant, en plena de successos, diversos casos d'abusos, de nou, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per drogar i violar una noia a Terrassa, Aurora Rodríguez.
Segons han explicat els Mossos a RAC1, la noia i els dos nois, tots dos majors d'edat, van coincidir fa una setmana en una zona d'oci nocturn de la ciutat. Allà els nois haurien posat alguna substància a la beguda de la noia i l'haurien drogat. Després l'haurien portat fins a un pis ocupat on un d'ells l'hauria violat. De moment el paper de l'altre noi encara no queda clar. Sis dies després de la violació i la policia va poder localitzar i arrestar els nois. Passaran a mans de la justícia en les properes hores.
Això a Terrassa, mentrestant a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home que hauria agredit sexualment una noia en un lavabo públic del barri del Raval. L'arrestat hauria forçat la noia per mantenir-hi relacions sexuals.
L'arrestat i la víctima es van conèixer divendres a la matinada en una discoteca de la zona. Després haurien anat junts a un hotel que lloga habitacions per hores, on la noia s'hauria negat a tenir relacions sexuals amb ell. Al final, però, diu que va acabar accedint per por. Un cop fora de l'hotel, l'home l'hauria obligat a entrar en un lavabo públic del carrer per tenir relacions sexuals, agredint-la després que s'hi negués. La víctima va denunciar el cas durant una descripció física de l'agressor, cosa que va permetre que la policia el detingués poca estona després.
I, per cert, davant d'aquest decoteig constant, permanent, d'agressions masclistes, l'Ajuntament de València ha aprovat en les últimes hores un protocol en què demanarà a les discoteques, als hotels i als centres comercials que instal·lin una mena de timbre als lavabos precisament per evitar aquests abusos. Un protocol que també inclou que quan es detecti una agressió es prioritzi l'atenció a la víctima. Més coses. El pres de Brians 2, que en va matar un altre ganivetades en un pati de la presó, reconeix que ho va fer per encàrrec. Segons l'acusat, el va assassinar perquè estava condemnat per prostitució de menors. És la declaració sorprenent que va fer ahir a l'Audiència de Barcelona en l'inici del judici per aquest crim. Ho explicava així davant el jurat.
Y que llevo tres años de aislamiento. ¿Qué se espera? La rueda continúa. O me matarán o seguiré matando porque yo no voy a bajar la guardia. Eso lo tengo muy claro. Si no me trasladan a mi prisión de máxima seguridad, como yo pedí, la rueda va a continuar, y lo que no me van a tener 10 años o 20 años en aislamiento, lo que yo no puedo estar suelto en un patio, porque ahora yo no tengo nada más que perder.
Li demanen 28 anys més de presó, però la defensa creu que l'han d'absoldre perquè ha confessat i per motius també de salut mental, Benet Iñigo.
Ningú discuteix que el 13 d'octubre del 2020 l'acusat va atacar per sorpresa l'altre intern amb un ganivet de 20 centímetres. La víctima complia condemna per prostitució infantil i, segons l'acusat, li van demanar que ho fés, però no va dir qui.
Me dijeron si podía hacer el trabajo porque no tenía nada que perder. A ver, yo es un trabajo, si digo que lo hago, lo hago.
La fiscal, però, va recordar al jurat que...
No juzgamos aquí a la víctima. No nos importa su carácter, no nos importa su bondad, lo que nos importa es que está muerto.
La defensa busca l'absolució per trastorn de personalitat. De fet, l'acusat va reconèixer que no volia medicar-se, tot i que li havien receptat pastilles. I si no, l'advocada com a mínim el que vol és rebaixar la pena per la confessió i negant l'acarnissament. No hi ajuden les gairebé 40 punyalades ni un cop més la declaració del mateix acusat.
Intenté que la muerte fuera lo más rápido posible, porque no... Por eso fui directamente a la carótida. Pero es lo mismo que el asesinato anterior. Yo le di 3 disparos y lo rematé 4 en la cabeza. Yo no voy a dejar que una persona sufra. Ahora que se ve como enseñamiento, que se vea como sea, no me importa.
La Generalitat ja ha pagat una indemnització de 600.000 euros a la família de la víctima perquè assumeix que l'administració era responsable de la seva seguretat.
I mentrestant, una família denuncia que la DGAIA els vol treure els nets només perquè considera que són massa grans per cuidar-los. Són tres menors que viuen amb els avis d'origen filipí al barri del Raval a Barcelona. Fins i tot l'escola on van diu que no han detectat cap deficiència en la cura dels infants i per això demanen a la Generalitat que es faci marxa enrere. Eudald Martínez.
En tota la família està formada per 6 germans a qui van apartar de la mare ara fa 4 anys. En un primer moment, la DGAIA en va delegar la cura als avis, però fa uns mesos va ordenar l'enviament a un centre de menors a 3 dels 6 germans de la família, els més grans, i ara vol fer el mateix amb els petits. Tant l'àvia de la família com l'integrador social de l'escola asseguren que no hi ha cap argument que ho justifiqui i apunten a un possible malentès lingüístic amb els serveis socials.
Els donem de tot, roba, menjar, no ho entenem. No els falta de res, tenen una rutina establerta a casa, una estona per fer els deures, estones per oci i també moments d'ajudar en les feines de casa.
Que primero hay una barrera idiomática y creemos que no hay un buen acompañamiento, creemos que no, la familia no es consciente, es decir, hacer una buena traducción.
De moment la DGAIA ha ajornat l'entrega dels menors fins dimarts, quan farà una nova reunió amb la família amb la presència d'un traductor oficial.
Passen ara 3 minuts de 3 quarts. I atenció, aquesta, Fomento de Construcciones y Contratas haurà de pagar 250.000 euros per barrejar les deixalles de diversos contenidors. L'Ajuntament de Tarragona ha sancionat l'empresa després que tècnics municipals l'enganxessin ajuntant la brossa del rebuig amb els envasos. Una infracció que arriba justament quan la ciutat està a punt d'adjudicar el nou contracte de recollida de la brossa i de la neteja.
L'Ajuntament va detectar la infracció al febrer en una zona on precisament s'està fent una prova pilot per millorar la recollida selectiva. Tot i això, no descarta que aquesta pràctica de fomento de construcciones i contrates estigui més estesa. El regidor de la neteja de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, assegura que amb el nou contracte podran supervisar millor aquest tipus d'incompliments.
Més que mai queda clar, queda patent, queda evident la necessitat d'un nou contracte, la necessitat d'un contracte clar, d'un contracte de control.
El ple de Tarragona va aprovar la imposició de la multa amb les dues úniques abstencions del Partit Popular.
D'aquí a 10 minuts arribarem a les 9 del matí. De seguida, tota la informació cultural, Harrison Ford a Canes, els concerts del dia i l'arribada en breu també de Coldplay a Barcelona.
Arriben els 4 dies més bojos de Conforama amb la liquidació de milers de productes i a més un 10% de descompte amb transport gratis en una gran selecció. Només fins al 23 de maig, Conforama.
Del 2 al 11 de juny arriba a Andorra Clàssican, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelisvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a clàssican.com.
Al Bazar de Lidl, fregidora Salter d'aire calent per 49,99. Estalvia't 5 euros addicionals amb l'app Lidl Plus. A més, pack de 22 nuggets de pollastre per 2,89. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Rich snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escolta'n la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Fira de la gamba a Palamós.
El dissabte 10 de juny, degustacions de gamba de Palamós a la planxa i plats elaborats amb gamba palamosina. Mostra de productes gastronòmics, visites guiades a la llotja i a les barques, show cookings i molt més.
T'esperem el dissabte 10 de juny al port de Palamós.
Apunta't a la festa de la gamba.
Amb molt de gust.
Em fas pensar molt en una persona.
Ja ho sé. Cabells llisos, negres de beja, ulls pintats de blau amb efectes Smokey Eyes, el serrallet egipci, les trenetes... M'ho diuen sempre, que sóc clavada a la Cleopatra.
Doncs no, t'anava a dir que ets clavada al meu peixater.
Nou rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
8 minuts i les 9 del matí, en plana cultural. Marxem cap al Festival de Canes perquè avui desembarca el talent català amb dues produccions molt diferents. D'una banda, la catalana Helena Martín, que presenta la quinzena de realitzadors, la seva segona pel·lícula, Creatura, i Pablo Berger, director de la multipremiada Blancanieves, que porta a secció oficial, fora de competició, això sí, Robot Dreams, la seva primera pel·lícula d'animació, on hi participa la productora catalana Arcàdia, amb la Sandra Tapia al capdavant. Avui, que també s'estrena al festival, la esperadíssima nova pel·lícula de Scorsese, Killers of the Flower Moon, amb DiCaprio com a cap de cartell. Però si parlem de grans noms del cine, el protagonista indiscutible de les últimes hores a Canes és Harrison Ford. Ahir va rebre fins a 5 minuts d'ovació després de la projecció d'Indiana Jones. Uns aplaudiments per Harrison Ford, que ahir va rebre també, i per sorpresa, una palma d'or honorífica, que va encaixar clarament emocionat i amb llàgrimes als ulls. Enviada especial de RAC1 a Canes, Maria Cuso, bon dia.
Bon dia. Harrison Ford té un currículum envejable, però si hi ha un personatge, a banda de Han Solo, que l'ha convertit en llegenda, és, sens dubte, Indiana Jones. L'actor s'acomiada definitivament de l'arqueòleg a Indiana Jones i el Dial del Destí, la cinquena i última entrega de la saga que, malgrat no estar a l'alçada de les pel·lícules originals dirigides per Steven Spielberg, és un comiat molt digne per un personatge icònic. Ho explicava el mateix Ford en roda de premsa.
Volia veure una bona pel·lícula. Volia veure un bon final de les cinc pel·lis. Veure aquest home que depenia tant de la seva joventut i vigorositat, veure com li afectava el pes dels anys. I volia veure com creava una relació, no un flirteig propi de pel·lícula, sinó una relació més profunda amb algun altre personatge.
Harrison Ford comparteix cartell amb Phoebe Waller-Bridge, que interpreta la seva fillola, i Mads Mikkelsen en el paper antagonista. Tots ells buscaran un invent d'Arquímedes que, segons alguns estudiosos, pot fer viatjar en el temps.
I encara un apunt amb el cinema. La festa del cinema, que s'ha fet durant 4 dies, de dilluns a dijous, ha atret gairebé 1 milió d'espectadors a les sales de tot l'estat. Això és gairebé un 40% més de públic que fa un any. El film més vist ha estat la tercera part, era d'esperar, de Guardianes de la Galàxia. Més en l'àmbit cultural, l'editorial Navona reeditarà El jardí dels 7 crepuscles, de Miquel de Palol. Ho anunciava ahir, després que en les últimes hores s'ha fet pública una ressenya del New York Times d'aquesta obra en català, que l'ha comparat amb obres com el de Camaró i els contes de Canterbury.
Es publicarà l'any que ve, coincidint amb el 35è aniversari de la primera edició de l'obra. La novel·la va ser el debut de Miquel de Palol com a escriptor i li va servir per guanyar el Premi Joan Creixell de Narrativa, el Crític a Serra d'Or i el Premi Nacional de Literatura i el Premi Espanyol de la Crítica. El llibre està dividit en tres parts i explica, al llarg de 7 jornades i amb 7 narradors diferents, com sobreviuen els protagonistes a una guerra nuclear catastròfica.
I parlant d'escriptors, Salman Rushdie ha reaparegut en públic després de, recordareu, haver estat víctima d'un atemptat l'agost passat en un acte cultural a Nova York.
Thank you so much. I kind of don't know what to say because I think I ought to just go on talking.
Així arribava a la gala dels Premis PEN a Amèrica, a Nova York, on ha estat ovacionat amb el públic dempeus. És la primera compareixença pública de Salman Rushdie després de patir aquell atemptat terrorista fa 9 mesos. L'escriptor ha reaparegut amb un pegat negre a les ulleres que amaga l'ull que va perdre a l'atac. Rushdie, que ha rebut el premi al coratge, ha fet una emotiva defensa precisament de la llibertat d'expressió.
Terrorism must not...
El terrorisme no ha de terrorir-nos. La violència no pot dissuadir-nos. Com deien els vells marxistes, la lluita continua. La lotta continua. La lluita continua.
The struggle goes on.
Un terrorista libanès de 24 anys, recordeu que va apunyalar l'autor a Rushdie després d'haver llegit algunes pàgines de la seva obra. L'home està en presó preventiva i s'enfronta a una pena de 25 anys de presó. I de les últimes hores, en l'àmbit comunicatiu, ha impactat la notícia que la model i influencer Laura Escanes presentarà un reality d'aventures a TV3. Ho anunciava així a les seves xarxes socials.
Estic molt emocionada, per fi us puc dir que seré la presentadora de La Travessa. Em fa moltíssima il·lusió. És un nou reality on 8 parelles travessaran el Pirineu de punta a punta. Hi ha moltíssimes proves de superació.
Laura Escanes, que presentarà aquesta travessa que s'estrena a la tardor i els concursants optaran a guanyar un premi de 10.000 euros. En plana musical, l'obrim amb la mort d'Andy Rourke, baixista, un dels fundadors de The Smiths. El guitarrista de la mítica banda britànica Johnny Marr ho anunciava a Twitter. Rourke tenia 59 anys, va morir a causa d'un càncer de pàncreas. Nascut a l'any 64, amb 18 anys va unir-se a Marr i també a Morrissey per crear els Smiths. Va estar a la banda durant els 5 anys que va estar activa, amb un parèntesi de només 2 setmanes l'any 86. De fet, van decidir fer-lo fora temporalment per la seva addicció a la heroïna. A partir del 87, un cop separats dels Smiths, Rourke va col·laborar amb d'altres artistes com Sinéad O'Connor, amb qui va gravar aquest disc. És el segon àlbum de Sinéad O'Connor i en el que apareixia un dels seus grans èxits, el Nothing Compares to You. Rourke també va tocar amb els Pretenders. Fins i tot va gravar el disc Last of the Independents, el 94. En els últims anys, Andy Rourke, que va morir ahir, va organitzar diversos concerts per recaptar diners contra el càncer. I encara parlant de música, després del pas de Bruce Springsteen, Barcelona ja comença a escalfar motors per dos grans concerts en les pròximes, bé, més que dos, són sis en realitat, però de dues figures. D'una banda, Elton John, que dilluns toca ja a Barcelona en la seva gira de comiat, i després, aquesta setmana també, quatre concerts de Coldplay en aquesta setmana que ve. Quatre actuacions històriques que es faran dimecres, dijous, dissabte i diumenge a l'Estadi Olímpic. Històriques perquè mai abans un grup havia omplert aquest espai quatre cops de forma consecutiva. En total s'han venut 200.000 entrades. Segons el president de Live Nation i el promotor de Coldplay, Robert Grima, la banda mai s'havia imaginat arribar a aquests nivells d'èxit, ho explicava ahir a l'Islàndia.
Crec que això és una fita històrica, no? Estaven convençuts que volien ser grans, no? Però jo crec que mai pensaven que arribessin a aquest nivell. No sé, contagien a tothom, a tot el públic. La gent jove, gent gran, veu gent de 70 anys, veu gent de 12 anys.
La pregunta és si tindrem el mateix show mediàtic aquesta setmana amb Elton John i amb els Coldplay que quan va venir Bruce Springsteen. Segons Grima, en principi no, perquè diu que els Coldplay almenys no els agrada ser el centre d'atenció.
Són molt discrets. Sí, el Chris ja ha vingut a vegades a Barcelona i la gent ni s'ha enterat. És a dir, me'n recordo quan van estar gravant aquí, quan Vive la Vida. Són molt normals, s'integren, eh? O sigui, surten al carrer, potser es posen una putxa sobre el que sigui, però s'integren a la ciutat, els agrada passejar i crec que no és el mateix.
Doncs precisament, davant d'una setmana de grans concerts a Barcelona, en un any i en una temporada on bona part de les grans estrelles mundials passaran i han passat per Barcelona, avui parlarem amb una persona sense la qual no s'entendrien aquests concerts, que és el promotor musical Gai Mercader, el primer que va portar els Stones a...